Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I guapi, i ja posats, eliminem els iaios que caminen a poc a poc.
Perdoni.
Perquè atasquen el trànsit de les voreres. Ah, i els petits que munten també un pataletes, diu ell, al súper. I de pas que eliminin el reggaeton, si us plau. Ho diu amb... Ja veiem una miqueta el to. El Pep Barrany diu... A mi em va envoltar una moto en una vorera de 6 metres d'amplada, que en teoria, pel que ens han explicat, hauria de poder aparcar. Diu, no molestava ningú, però estava al costat d'una comissaria de la Guàrdia Urbana. S'avorrien? Es pregunta el Pep. La Gemma Magrinyà, en canvi, està en contra de les motos, perquè diu que al seu barri, a la Prosperitat, els hi han posat una zona verda. El problema és que on hi ha els guals han posat pàrquing de motos al costat i costat, i la gent que va amb moto aparca igualment a sobre de les voreres. Per tant, ella diu que no es queixin tant perquè fan el que volen. El Philip de Bruin diu, jamás he visto un accidente de motos y peatones a las voreras. Diu, pero con patinetes sí. Hay que primero eliminar los patinetes. A Leo Guillem.
I per això he dit que a la que toques una peça sempre surt un col·lectiu
rebotant. Els patiners que de moment s'han anat de rossites ja surten.
Els patiners generen molta crítica. Mira, el Leo Guillén també es queixa pels patiners. Diu, increïble que el problema de Barcelona siguin les motos quan en realitat hi ha problemes molt pitjors de mobilitats. Patinets i d'altres, que per cert, aquests gairebé al 100% van sense assegurança. Les motos són una de les solucions a la mobilitat, no un problema. Arriba Esnyapa, diu, fora... Esnyapes, diu. Arriba Esnyapa. Diu, fora les motos de les voreres. Ja ni pots llançar les escombraries sense haver de fer un slàlom tot carregant les bosses amb les motos enganxades les unes amb les altres. I Gerard Barón diu una cosa que té molt de seny, que és depèn molt de les voreres. Si són molt amples, no molesten. Si són estretes, doncs aparcament a la calçada. Trobem l'equilibri, si us plau. No costa tant. Les motos ajuden a que el trànsit pugui ser més fluid. No,
sí que costa, l'equilibri sí que costa.
Però hi ha molts,
sí
molts més tuits, Molts més tuits.
Doncs, de moment, ja ha acabat la legislatura, o està acabant, no ha pres decisions sobre aquest aspecte l'Ajuntament de Barcelona, n'han pres d'altres, que realment algunes d'elles les han encertat de ple. Bueno, la gent, com deia aquell, la gent, el tiempo dará o quitará razones. Ara, veurem què passa. Són les 5:02, gràcies, Marc.
Fins demà.
Després d'aquesta pausa per repassar com està la tarda amb els serveis informatius de RAC1, parlarem... amb una qüestió que, malauradament, estem a les portes d'un any de la invasió de Rússia per part d'Ucraïna, de la invasió de Rússia a Ucraïna. I parlarem amb un soldat que va participar en aquesta invasió a Ucraïna. Això serà després d'aquesta pausa.
RAC 1.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes-te el fitness, un bàsic a la teva vida. Fes-te membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrenes 5 setmanes gratis. Avui és l'últim dia. Basic Fit, go for it.
Cruda Navajas, el último mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles, leds gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani i les illes gregues o al nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Des de 1959, sempre al teu costat. T'acompanyem en aquest moment especial. Palacio del Bebé.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
5 de la tarda, 5 minuts. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
La Fiscalia investiga un nou cas d'abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida.
Sí, ho ha denunciat la direcció de l'escola després que una de les alumnes expliqués que havia patit intimidació i abusos l'any 2018 per part d'Antonio Gómez. Aquesta revelació ha portat a la direcció del centre a activar per primer cop el protocol de prevenció i detecció d'abusos. Recordem que al novembre la Fiscalia ja va iniciar una investigació contra Gómez pels abusos denunciats per la paeria arran del documental El sostre groc d'Isabel Coixet. Eren una desena de nous casos que haurien passat també durant el curs 2018-2019. Abans, però, el Ministeri Públic ja havia arxivat una altra investigació per les denúncies d'unes suposades agressions i abusos sexuals que van passar entre l'any 2001 i l'any 2008. Però va tenir que arxivar-les, com dèiem, perquè ja havien prescrit. I la Comissió Europea anuncia que posarà en marxa un nou paquet de sancions contra Rússia el 24 de febrer. És el dia del primer aniversari de la guerra d'Ucraïna. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, des de Kiev, ha assegurat que el govern de Putin està accelerant la seva capacitat d'adaptar-se a les sancions i que Occident no pot quedar-se enrere.
El topall al petroli rus ha costat a Putin uns 160 milions d'euros al dia i anirem més enllà. Introduirem amb els nostres socis del G7 un nou topall encara més restrictiu. A més, el 24 de febrer, quan es compleixi un any de l'inici de la guerra, tindrem ja el desè paquet de sancions. We aim to have the 10th package
of sanctions in place. El president rus Vladimir Putin ja ha sortit al pas d'aquestes declaracions. Diu que l'asfíxia econòmica i l'ajuda bèl·lica per part d'Occident sortirà cara i assegura que ja saben com respondran a l'enviament de tancs Leopard 2. En el discurs commemoratiu dels 80 anys de la batalla de Stalingrad, a més, ha comparat la invasió d'Ucraïna amb la victòria de Rússia contra els nazis. Una de les derivades més importants de la guerra d'Ucraïna és l'energètica. Doncs bé, avui hem sabut que el port de Barcelona és l'única terminal marítima de tot l'estat espanyol que ja acull de forma permanent un vaixell que proveeix gas natural liquat, molt més sostenible. El buc situarà la capital catalana com a parada preferent dels vaixells que funcionen amb aquest combustible, que és menys contaminant que els carburants tradicionals. Paral·lelament, la direcció del port i l'empresa Enegas han firmat un acord per impulsar conjuntament més projectes per augmentar l'ús de gasos renovables. En parlava el president del port, Lluís Salvador.
Des del port de Barcelona estem treballant intensament perquè darrere d'esta gabarra vinguen moltes altres fites, molts més passos endavant en aquest objectiu compartit, no només de descarbonització, sinó també de millora de la qualitat de l'aire de la conurbació barcelonina.
Arreu del món només hi ha una quarantena de bucs que prohibeixen gas liquat. I un últim apunt, perquè l'humorista Isma Juárez reconeix que TV3 li va oferir presentar el programa Zona Franca després de la marxa del seu presentador Joel Díaz. Tot i això, assegura que ha rebutjat la proposta. En un fil de piulades assegura que no seria coherent acceptar-ho perquè recolza al 100% la decisió de Joel Díaz i diu que a més li té un gran respecte professional. Juárez ha sortit al pas de la informació que ha publicat avui al Nacional, que el situava a ell i també a Badollador com els dos principals els candidats per agafar el relleu de Joel Díaz al capdavant del programa. I ara els esports amb en Xavi Rocamora.
Avui es tanca la primera volta de la Lliga amb el partit Madrid-València, ajornat en el seu dia per la disputa de la Supercopa d'Espanya. Jugarà a les 9 al Santiago Bernabéu i en directe a RAC+. Recordem que els blancs afronten el partit a 8 punts del Barça, després que ahir els blaugrana guanyessin el Betis per 1-2 amb gols de Rafinha i de Lewandowski. Sobre el davanter polonès, apel·lació ha tombat el recurs de l'Espanyol per la seva alineació indeguda en el derbi que es va jugar per Cap d'Any al Camp Nou. L'Espanyol, però, ja ha decidit que tornarà a recórrer a l'última via que li queda. al TAT, el Tribunal Administratiu de l'Esport, que també haurà de decidir sobre el recurs que ha presentat el Barça per l'alineació indeguda de Geise Ferreira a la Copa de la Reina, ja que avui apel·lació també els ha tombat el recurs. Encara a futbol, el davanter del PSG, Kylian Mbappé, estarà unes 3 setmanes de baixa per la lesió que es va fer a la cuixa esquerra en el partit de Lliga ahir contra el Montpellier. Mbappé, doncs, es perdrà l'anada dels vuitens de final de la Champions, en què el Paris Saint-Germain rebrà el Bayern de Múnich d'aquí a 12 dies. I en bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça rep el Bayern de Múnich a 2:15. Podreu seguir el partit a RAC+1 en transmissió conjunta amb el Madrid-València de la primera divisió de futbol.
I pel que fa al temps, les pròximes hores ha de continuar bufant tramuntana al nord de l'Alt Empordà, però més enllà d'això, tot tranquil. Demà ens llevarem amb temperatures molt semblants a les d'avui, però al migdia s'enfilaran més, de nou amb l'ambient més suau a la costa i també al prelitoral. Dia assolellat, amb boires matinals a Ponent i a, també a la Catalunya Central. Més informació d'aquí una hora i al portal de notícies rac1.cat.
RAC1. Dilluns a 6 de febrer el Tu Diràs es vesteix de gala. A 2:15, des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Tu Diràs, amb Aleix Pariser, des de la gran gala de Mundo Deportivo.
Us explicarem tot el que passa en una gala molt especial. Aquest any arriba a la 75a edició. Pel programa hi desfilaran els millors esportistes de l'any i també moltes personalitats del món de l'esport.
Aquest dilluns viu una nit de gala amb el Tu Diràs i Mundo Deportivo. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Avui, davant la, coincidint amb la commemoració de la victòria dels russos a Stalingrad, doncs hem considerat d'escoltar a Pavel Filatiev, que és un soldat rus que va participar en la guerra d'Ucraïna durant els primers 2 mesos d'invasió. Per tant, va ser dels primers que hi va participar. Després de comprovar en primera persona el desastre provocat per Putin i de ser evacuat del front per una ferida a l'ull, es va negar a tornar a la guerra i va decidir explicar en un llibre tot el que va presenciar al camp de batalla. Aquest llibre, publicat per Galàxia Gutenberg, porta per títol Zov, i és l'única crònica de la invasió escrita per un soldat rus. Un soldat que està en contra de Putin i que ha dit no a la guerra. Filatiev es troba ara mateix a França, on ha demanat asil polític, i l'ha entrevistat Marta Cailà, això sí, amb l'ajuda de la traductora Tatiana Klonitskaya. Marta, fes-nos un petit retrat de qui és Pavel Filatiev. Quina és la història d'aquest soldat rus?
Pavel Filatiev té ara mateix 34 anys i va néixer a Volgodonsk, Rússia. En complir la majoria d'edat, es va allistar a l'exèrcit rus, seguint els passos del seu pare, que també era militar, i va servir durant 3 anys a Txetxènia. Però què va passar? Que quan ell es va voler apuntar per ser un militar professional a l'acadèmia militar, va haver-hi un error burocràtic, els documents no van arribar a temps i no va poder entrar en aquesta acadèmia. Aleshores, el que va fer el Pavel va ser, durant 10 anys, treballar amb cavalls. I després d'aquests 10 anys, en què també va aprofitar per estudiar la carrera d'història, durant la pandèmia del coronavirus, va decidir tornar a allistar-se a l'exèrcit com a paracaigudista. Aleshores, la primera pregunta que li vam fer és: per què va tornar a l'exèrcit després de treballar aquests 10 anys amb els cavalls? Així ho explica Pavel Filatiev.
He treballat durant 10 anys amb cavalls i, la veritat, guanyava bastant bé. A Rússia guanyava bé treballant amb cavalls. Però he de dir que no he guanyat per tenir un pis propi.
I
llavors, quan tenia 32 anys,
he entès
que sóc una persona adulta,
que
tenir un pis propi. I he pensat que potser anar a l'exèrcit seria una solució per guanyar diners.
Per tant, clar, sense imaginar-se tot el que passaria al cap d'uns mesos, el 18 d'agost del 2021, Pavel Filatiev torna a signar un contracte amb l'exèrcit per formar part d'un batalló d'assalt aeri. Què passa? Que de seguida que ell entra a formar part d'aquest batalló, s'adona que l'entrenament dels soldats és una farsa i s'adona que els equipaments estan totalment obsolets. De fet, Pavel Filatiev deixa ben clar en aquest llibre que és fals que l'exèrcit rus sigui el millor proveït del món. Al contrari, diu que un equipament creat fa 50 anys no pot ser el millor, que les tàctiques de combat són les mateixes que els dels seus avis i que l'exèrcit ha col·lapsat per culpa de la corrupció. I a ell li estranya que Rússia, fins i tot gent que ha estat a l'exèrcit i que ha vist els mitjans amb els que estan, continuïn dient que és un dels millors exèrcits del món, perquè ells ho repeteixen, o sigui, ells ho diuen, sí, sí, som els millors, però diu, és que a veure, salta a la vista que això no és cert. Pavel diu que l'exèrcit rus no necessita enemics perquè acabarà destruint-se tot sol.
Абсолютно верно. Я говорю то, что российская армия находится в плачевном состоянии, но тем не менее я не могу ее объективно сравнить с армией США, потому что я не был. Я уже как 10 лет довольно-таки симпатией отношусь к деятельности Алексея Навального. То же самое происходит с российской армией.
Soc un fan de Alexei Navalny. Alexei Navalny sempre diu que Rússia està morint de corrupció. Jo crec que això està molt aplicable, és molt correcte per a l'exèrcit rus.
Pavel parla de Navalny, que és, posem una mica de context, és un advocat i polític rus, contrari a Putin, que ara mateix està detingut a Rússia. Però tornem a la història de Pavel Filatov.
Està a la presó.
Sí, exactament, està detingut i a la presó.
Amb unes condemnes que no tenen ni solta ni volta de 10 o 11
anys. Sí, senyor, sí, senyor. Tornant a la història de Pavel, com dèiem, ell es va tornar a allistar a l'exèrcit per motius econòmics, perquè no guanyava prou diners entrenant a cavalls, però en veure la situació tan lamentable de l'exèrcit i el desprestigi total de la institució, va pensar, escolta, jo me'n vaig, jo abandono l'exèrcit. Però què va passar? Que al febrer del 2022 comencen els rumors sobre un possible enfrontament amb Ucraïna. I aleshores ell diu que quan van començar aquests rumors ja no es va poder fer enrere.
Va entendre que l'exèrcit no és un lloc per ell. Ell, de fet, una setmana abans de que s'esclatés la guerra, ell ja volia marxar, abandonar l'exèrcit. També entenia que en un moment difícil, davant d'un perill, ell el que no podia dir és fer-se enrere i dir ara marxo, ara abandono.
El que passa és que hi ha un moment en el llibre que se't generen uns dubtes, perquè ell volia marxar de l'exèrcit, però una setmana abans que comenci la guerra, i això ell ho explica al llibre, va demanar al seu cap que volia anar al camp de maniobres. Aleshores, clar, dius, a veure, si tu vols marxar de l'exèrcit, com és que demanes anar al camp de maniobres? Li vas plantejar aquest dubte i aquesta és la seva resposta.
Un moment important és que quan ell va demanar anar al camp de maniobres, ell entenia que algú s'està gestant, però tot això passa una setmana abans de la guerra. La seva intuïció li deia que tindrem una guerra, tindrem uns aconteixements molt calents. Ell ho intuïa.
Per tant, això és una mica estrany, eh? Ell volia deixar l'exèrcit, bueno, ell intueix que passarà alguna cosa.
Aquí no nega que volgués anar al camp de... O sigui, no. Que volgués aquest operatiu, perquè diu que ell intuïa que hi hauria...
I demana, o sigui, ell vol formar-hi part. O sigui,
bueno, aquest punt és contradictori.
Sí, no, us ho dic de veritat, que quan llegeixes el llibre dius, no ho acabo d'entendre.
No, i amb ell escoltant-lo en aquesta entrevista tampoc.
No m'ho va aclarir del tot, sincerament. En fi, ell diu que s'imaginava que passaria alguna cosa, però que mai se li hauria passat pel cap que participaria en una invasió com la que va viure.
No, даже в худших моих прогнозах не было.
Ell intuïa que algo passaria, que Rússia invadiria Ucrània d'aquesta manera tan brutal i que ni ho explicarien els soldats, utilitzarien els soldats en el camp, en els camps de batalla, però en una invasió.
El 24 de febrer del 2022, juntament amb 100.000 soldats russos més...
Que es diu aviat, 100.000 soldats.
Pavel Filatov entra a Ucraïna amb una llarga columna de vehicles militars. I aquí permeteu-me que facin un incís, perquè aquest llibre es titula Zov. Zov és, com es diuen en rus, les marques tàctiques pintades als vehicles de l'exèrcit rus, aquella famosa Z de la que tant vam parlar a l'inici de la guerra i que ha estat adoptada com a símbol a favor de la guerra amb Ucraïna. Però com va néixer aquesta Z? Perquè això, recordo que al principi tots ens ho preguntàvem, d'on ve la Z?
És allò de desnazificar, no?
Però no, ell explica que quan estava en el camp de maniobres, és a dir, abans que fossin enviats cap a Ucraïna, quan estaven entrenant-se al camp de maniobres, els van demanar que pintessin els vehicles amb una ratlla blanca en diagonal, per identificar, és a dir, la idea era que els vehicles militars russos poguessin ser identificats visualment
amb una ratlla blanca horitzontal.
Sí. I després els van demanar que pintessin dues ratlles més. I aleshores tothom, al final, d'aquesta manera, va néixer la Z. Pintant ratlles perquè els vehicles fossin identificats. Bé, amb quin panorama es va trobar Pavel Filatiev quan va començar la guerra? Com anaven equipats? Això sorprèn molt, perquè el llibre explica que quan estaven al camp de maniobres, això per començar, no havia començat encara la guerra, estaven al camp de maniobres i la meitat dels seus companys van decidir canviar el seu equip, el rus, per un d'ucraïnès. Per què? Perquè era més còmode, tenia millor qualitat. Denuncia que Rússia és incapaç de vestir, equipar i alimentar el seu propi exèrcit.
És a dir, perdona,
exèrcit.
En les primeres de canvi que van envair Ucraïna, ells...
Abans ja. O sigui, al camp de maniobres, a ells els donaven... Saps què passava? Que ara t'ho explico. Els donaven uns uniformes antics. Que el Pavel diu, és que no eren ni de la nostra talla. Estaven vells, no eren ni de la nostra talla, i aleshores la gent deia, jo prefereixo un d'ucraïnès.
Clar, però aquest d'ucraïnès d'on el treien?
Encara no havia començat la guerra. Per tant, era possible comprar-lo. El compraven per internet.
O sigui, se'l compraven ells mateixos.
Se'l compraven, sí. I, de fet, el Pavel, que es va negar a portar aquesta roba, diu, jo em nego a portar un uniforme que no és ni de la meva talla i està vell, va anar a la botiga i es va comprar el seu propi uniforme.
No, этого так и не происходило.
No, ha passat. No m'han donat res del que jo demanava. De fet, les autoritats van intentar pressionar-me perquè jo agafés la roba usada i signés conforme m'han donat tot el que tenien que haver-me donat. Jo em negava a posar aquesta roba i al final, per no... anar amb la roba de les talles més petites o més grans, per no fer ridícul, pràcticament he hagut d'anar a la botiga i comprar-ho tot amb els meus diners.
Però és que això és insòlit, és a dir, que un soldat que compren... rus, del que li dona l'estat rus, no li va bé, l'uniforme és petit, vell...
de segona mà o de tercera
mà. I ell decideix anar a la botiga a vestir-se amb roba que porta l'exèrcit ucraïnès.
Aquí, en aquest cas, ell no es va comprar, la roba. O sigui, ell sí que explica que la meitat dels seus companys portaven la dels ucraïnesos perquè era més còmoda i més modern, però ell es va comprar l'exèrcit rus, però amb els seus diners nou. D'acord? Més mancances.
També el que jo he vist, que, per exemple, a la nostra unitat hi havia unes peces que faltaven. Per exemple, els cascos faltaven, les ulleres especials faltaven, les armilles faltaven, però per què faltaven? Perquè els soldats ho venien a través de l'internet. I quan ha començat la guerra, es va fer molt evident que, per exemple, faltaven sacs de dormir, faltaven les armilles... Clar, tot això vam poder veure.
Ell va creuar la frontera amb Ucraïna sense sac de dormir.
Per tant, estem confirmant les mancances de allò que s'havia especulat, les mancances de l'exèrcit rus amb aquest ex-militar rus.
Més detalls que demostren l'estat lamentable de l'equipament rus. El vehicle en què ell viatjava, que anava, per cert, atenció al detall, carregat d'artilleria, no tenia frens. Vehicle sense frens. I ell explica com el conductor va haver de topar en alguna ocasió contra una tanca per poder-lo aturar. O sigui, jo ric perquè... Imagineu-vos els nervis. Ell diu, és que jo anava assegut a sobre de l'artilleria. I clar, i el cotxe sense frens. De fet, ell reconeix que el van destinar a una unitat d'artilleria i ja hem dit que ell era paracaigudista, d'acord? Però a l'inici de la guerra passa pel seu costat una columna de vehicles d'artilleria i li diuen, escolta, aquí falta gent, posa't aquí en aquest vehicle, si us plau. Ell diu que no sabia ni com es muntava un morter. O sigui, no estava format
Per fer d'artiller, sinó era paracaigudista.
Per tant, un despropòsit total. Hi ha un moment, per exemple, us poso exemples de coses que es descriuen al llibre. Hi ha un moment en què a l'altra banda d'un turó veuen que algú està llançant unes bengales com de diferents colors i ell diu, però què és això? Què signifiquen aquestes bengales? Ningú no tenia ni idea. O sigui, entre ells, però jo ni idea què són aquestes bengales. Per tant,
no, perquè cada color de la bengala significa una cosa o
ningú,
una altra.
Senyor Marcelí, ningú no va saber què significaven aquelles bengales.
Però com es van atrevir?
En una altra ocasió, sí. Es comencen a bombardejar. D'on venen aquestes bombes, fins i tot ferits. Resulta que els estaven bombardejant els mateixos russos.
Jesús.
Com que era molt fosc, no van veure les
allò que se'n diu foc amic.
Foc amic. Foc amic, russos contra russos. Els primers dies de guerra, i això ho repeteix en diverses ocasions, tenia la sensació que ningú no sabia quin era el pla. A la seva ciutat, a la seva unitat, perdó, la van destinar a ocupar la ciutat de Kherson. Mm-hmm. I en una ocasió en què els van bombardejar, ell li pregunta a l'oficial de la seva unitat, li diu, escolti, què hem de fer perquè ens estan bombardejant? Resposta literal d'aquest oficial. I jo què cony sé? Soc un comissari polític. O sigui, tu vas llegint això i vas dient...
Però com s'han atrevit a fer aquesta...
Tal qual, són coses que ell explica al llibre. Com és possible que passi tot això? Aquesta és la resposta de Pavel Filatov.
Ja
he dit que la corrupció i el nepotisme són problemes més importants de Rússia i de l'exèrcit rus. Jo veia que un oficial, per exemple, rus, si és una bona persona, un bon combatent, un bon oficial, difícilment serà pujat de rang, serà promogut, si no és molt fiel al règim que existeix en aquest moment en l'exèrcit rus.
Per això,
lamentablement, en l'exèrcit rus ara no tenim combatents com abans, uns combatents brillants. Tenim els servidors de Putin que estan ocupant els càrrecs militars en l'exèrcit rus.
Recordem que tot això que explica Pavel Filatov, ell ho va viure durant els dos primers mesos de la invasió. És a dir, no està parlant del que està passant ara. Poden haver canviat les coses en el front, potser els russos ara estan millor organitzats. Estem parlant dels primers dos mesos de la invasió.
Tocada d'un any d'invasió.
Efectivament. Ell es va adonar força aviat que estaven envaint Ucraïna i estava completament en contra d'aquesta operació, ho deixa ben clar el llibre, i jo li vaig preguntar, però escolti'm, vostè ho deixa clar, estava en contra, però aquest sentiment era compartit per altres soldats? La resta de companys que estaven amb vostè en aquesta operació també estaven en contra d'envair Ucraïna?
Да, у многих людей, моих служивцев, также были такие вопросы, и многие понимали, озвучивали то, что это все неправильно.
Amics ho veien així, entenien que això no és correcte.
Но тем не менее, как бы идет война, люди убивают друг друга.
Estem a la guerra, són les nostres autoritats que ens envien allà i nosaltres hem de complir el nostre deure, hem de complir amb les ordres dels superiors. Així és la guerra. Està organitzat l'exèrcit i així estan organitzades les lleis russes. De fet, si tu negues, si estàs dins de l'exèrcit, negues a complir amb les ordres, ets un criminal.
El llibre diu que estava fastiguejat del que passava al seu voltant, que al front es limitaven a sobreviure com si fossin bèsties, diu que estaven en pitjors condicions que un sense sostre, que no podien descansar, que no es podien dutxar, que no estaven ben alimentats, que estaven al límit, i fins i tot explica casos de soldats que a l'inici de la guerra es van disparar un tret al peu per cobrar la indemnització que Putin va prometre pels ferits de guerra. Què va passar? Recordem que Putin pensava que entraria a Ucraïna i en 3 dies ho tindria solucionat. I aleshores ell va prometre que els ferits de guerra en aquesta operació especial, que ell deia, en aquesta operació especial, cobrarien una indemnització...
Que encara se li diu
així. Sí, allà sí. Ell va prometre que cobrarien una indemnització de 3 milions de rubles, que són uns 40.000 euros. I això ho cobrava des d'un ferit greu a una persona que es trenqués un dit, per exemple. També cobrava 3 milions d'euros. Què va passar? Que molts soldats...
De 3 milions de...
3 milions de rubles, perdó, 40.000 euros. 3 milions de rubles, 40.000 euros. Va haver-hi casos de soldats que es van disparar a si mateixos per poder cobrar aquesta indemnització i que els traguessin d'aquell...
I tocar el dos.
D'aquell despropòsit total. Però aquestes ajudes que es van prometre, pensant que la invasió duraria pocs dies, quan van veure que la guerra es començava a allargar, doncs van canviar.
За этот месяц они выплатили огромное количество денег.
Durant el primer mes, les autoritats van pagar uns imports enormes a les persones que o han sigut ferides o van tindre algunes traumes, fins i tot petites.
В итоге следующий, второй и третий месяц.
Llavors van veure en el segon i en el tercer mes que no podien pagar uns imports tan grans a qualsevol persona que tenia un trauma, fins i tot un trauma petit.
En cada bombardeig, Pavel pensava una vegada i una altra, ell és creient i pensava, senyor, si sobrevisc, prometo fer tot el que estigui al meu abast per canviar aquesta situació. Volia denunciar el que estava passant a Ucraïna, tot i que ell assegura que ell veiés, o sigui, no va veure que ningú cometés tortures contra la població civil. Al davant seu, ell diu que ell no ho va veure. A l'abril, en un bombardeig a Nikolaev, li entra a terra als ulls, que dius, bueno, això no passa res, li entra una mica de terra, però això li va acabar generant una queratoconjuntivitis i com que tenia els ulls molt inflamats, un se li acaba tancant de la infecció i l'evacuen a un hospital de Sebastopol perquè diuen que hi ha el risc que perdi l'ull. Bé, doncs, un cop l'evacuen, ell diu, doncs, ara és la meva i ara explicaré la meva història.
Tenia un desig intern molt fort dirigir-me als meus compatriotes i explicar la meva opinió, verbalitzar la meva opinió.
Рассказать своим согражданам о том, что там происходит.
Я
хотел донести до всех своих сограждан, что в войне нет ничего романтического. Я
explica que la guerra no té res de romàntic ni de patriòtic, com a vegades ho veiem a les pel·lícules.
И я даже надеялся, что мне удастся.
Jo, la veritat, pensava que al llegir el llibre és possible que algú reaccioni. I sí, hi ha hagut reaccions, però bueno, potser no suficientment grans, suficientment importants.
De tot el que va viure al front de guerra, Pavel Filatov diu que el pitjor de tot va ser adonar-se del mal que està fent Rússia a Ucraïna. Diu que pateix molt pel que estan vivint els ucraïnesos i que el que està fent Rússia no té cap sentit.
Для меня это сейчас продолжается. То есть ощущение того, что
de fet,
это все абсолютно
я estic seguint en aquest horror, perquè és la sensació que jo tinc ara de que tot això no té sentit.
От этого не станет хорошо ни России, ни Украине.
Que després del que està passant, no viuran millor a Ucrània, no viuran millor a Rússia, no viuran millor enlloc.
Огромное количество людей остались калеками, погибли, лишили своего имущества
ara,
и бежали.
El que veiem és que una quantitat enorme de persones van ser traumatitzades.
Assegura que l'excusa que va posar Putin per iniciar aquest atac, que tu en parlaves abans, la desnazificació, què en pensa ell sobre aquesta desnazificació?
No, таких глупых фраз, таких глупые слова.
Jo, la veritat, crec que només una persona com Putin pot pronunciar les tonteries com denazificació o demilitarització. La veritat, jo considero que és una tonteria.
Diu que les baixes, no només entre els ucraïnesos, també entre els russos, són enormes, que això...
No, és que...
Ell lamenta que no surten a la llum aquestes xifres reals, que estan morint moltíssima gent en aquesta guerra.
L'altre dia s'especulava que en un dels fronts, en una de les localitats on hi ha una batalla sistemàtica i diària, aproximadament de 100 a 150 baixes diàries per les dues bandes, eh?
És molt, eh?
Home,
sí. És molt.
Més de 100 baixes cada dia, eh?
Clar, ell lamenta que els familiars, els reclutes que han mort al front, que escolta, que s'han vist obligats a participar en aquest conflicte, se'ls nega la compensació econòmica que els van prometre i espera que Putin sigui jutjat algun dia a Rússia per tot el mal que ha fet, encara que reconeix que això és molt difícil que passi.
Per això jo penso que ningú jutjarà
Putin.
Però a mi personalment m'agradaria que el Putin ho jutgessin a Rússia d'acord amb la legislació russa. Perquè jo crec que és un usurpador del poder, és un dictador.
què pot passar a partir d'ara? Podria Putin ordenar l'ús d'armes nuclears? Aquesta és la resposta de Pavel Filatov.
Я думаю то, что это вполне возможно, что тактическое ядерное оружие будет применено.
Que és possible que les guerres atòmiques siguin utilitzades en aquesta guerra.
Как говорится, крыса, загнанная в угол, бросится на человека. И то же самое для меня Путин,
si
который, если будет
rata,
в засаде,
la reconem, i aquesta rata està molt desesperada, pot atacar a una persona. Jo el que veig que Putin també podria recórrer a unes mesures potser difícils.
Més desesperades, no? Estaria en la línia del que ens va dir el...
Sí, se sent arraconat el coronel.
Exacte, que ara em recordo l'home, que ens va dir que estem jugant amb foc. Bueno, que no nosaltres, sinó que Europa està, i Estats Units està jugant amb foc amb Rússia perquè...
Morato, no? Es deia el coronel.
El coronel Morato va apuntar això, que l'escalada... Manuel Morato, gràcies, Àfrica. L'escalada ens pot portar doncs, sí, a utilitzar armes que fins ara Rússia no ha utilitzat. I entre elles, tal com diu el Pavel Filatov, podrien ser, que a més no ho descarta gens, les nuclears.
Diu que el poble rus no està encara prou madur com per revoltar-se contra Putin i que prefereixen anar fent i no aixecar la seva veu. I ell el que ha fet és que després d'escriure el llibre doncs, va haver de fugir de Rússia, perquè si hi tornés s'enfrontaria a una pena de 30 anys de presó després del que ha escrit i el que ha explicat sobre l'exèrcit rus. Ell, però, diu que no pensa callar i denuncia que el van portar enganyat a una guerra fratricida i que ara el volen empresonar. Tota aquesta entrevista ens la va concedir des de França, on ell ara espera que li concedeixin l'asil polític, i on ara es troba en una situació una mica enrarida, perquè està tenint problemes pels drets d'autor del llibre. Filatov, en principi, volia destinar els beneficis d'aquest llibre als ucraïnesos víctimes de la guerra. Però, com diem, està vivint a França a l'espera que li concedeixin aquest asil i esperava també poder obtenir una mica de diners per poder-se pagar el lloguer, perquè, clar, té un cost de vida tot això fins que et concedeixen l'asil. Què ha passat? Doncs bé, que diu, ell explica, que no està cobrant res de res i acusa a una de les persones que el van ajudar a fugir de Rússia, que es diu Vladimir Osechkin, que és fundador d'una ONG que es diu Gulagu.net, acusa aquest senyor d'haver-se quedat amb els drets d'autor del seu llibre.
Vaig firmar un contracte amb aquella persona, jo no sabia francès, i a mi m'han dit que en el contracte de col·laboració ho posava per escrit que amb els diners que jo podia rebre de les ventes del llibre podia llogar l'apartament a França, perquè jo ara no tinc on viure a França.
А позже оказалось так, что в этом договоре вообще не прописано ничего, кроме того, что этот господин...
И després, quan vaig traduir el contracte, va resultar que, evidentment, en aquell contracte no parlava res de la possibilitat d'utilitzar els diners per lloguer de l'habitatge. Aquell contracte només deia que aquella persona es converteix en l'únic propietari de tots els diners rebuts de la venda del llibre.
Aquesta és la versió de Pavel, i en canvi l'altra part, que és el Vladimir Osechkin, diu que és la persona que va ajudar a Pavel a sortir de Rússia, perquè el va ajudar, diu que Filatov no és qui diu ser i que el que escriu al llibre és dubtós. En fi, la polèmica està servida, però més enllà del que està passant amb els drets d'autor d'aquest llibre, home, llegir Zov et permet conèixer de primera mà el testimoni d'un soldat rus que va estar durant els dos primers mesos de l'ocupació d'Ucraïna i és un soldat que ha dit no a la guerra.
Bé, bueno, la feinada que va portar tirant davant aquesta entrevista només ho sap l'Àfrica Pallero, productora d'aquest programa, i la Marta Cailà, a qui agraeixo aquest esforç. Un testimoni molt interessant, una traducció i una logística força complicada. Pavel Filatov, el llibre Zov, de la galàxia Gutenberg, on explica les interioritats de la guerra, això sí, els dos primers mesos en el camp de batalla. Ja sabeu que, malauradament, la guerra continua i creiem que tot apunta que la cosa va per llarg. Fem una pausa de 2 minuts i quan tornem ens espera, avui amb un horari, podríem dir, diferent a l'habitual, Rocco Eisenhauser.
Versió RAC 1.
La fibra va trigar dècades a inventar-se. L'opció de pujar dades al núvol, anys. I el wifi, ni t'ho explico. Però fer el primer pas cap a la digitalització del teu negoci et costarà menys d'un minut. Contracta Fusión Digital amb fibra fins a 1 giga. Centraleta al núvol, línies fixes i mòbils. I ara, a més, emporta't mòbils d'alta gamma des de 0 euros. Informa't en el 1489 o a telefonicaempreses.es. Comencem?
Només els més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat. Com ara un pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica, peça de 7 kg per només 99 euros. Així són les ofertes límit. Només fins al 5 de febrer a Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Les teves compres a la botiga web i app.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Todos ustedes.
Con todos ustedes.
Let me introduce you.
Rocco Eisenhauser, que acaba d'aparcar la moto, sí. I ja ha vingut... ha vingut calent amb la polèmica del dia. El Marc Serra s'està especialitzant en la polèmica. Sí, sí. Al voltant d'on deixar la moto. Però has arribat com una moto.
Sí, he arribat com una moto, però sí que és veritat que l'he aparcat en una zona de motos. El que passa que m'agradaria que aquesta gent que diu les motos fora de la vorera que ens donin una alternativa. Perquè et recordo, Toni, i t'informo, que al carrer Manso, davant del cap de Manso, havia tota una filera d'aparcaments de motos. Què va fer l'Ajuntament? Els va treure per ficar 3 metres de carril de bici, de només d'un sentit. I on han anat els aparcaments de moto? Al lloc. Els ha tret, els ha fulminat. I que han posat a les cantonades, perquè han fet reformes en aquell carrer? Aparcaments de bici. I tota aquesta gent que treballa al cap de Manso, que és un grapat de gent, infermers, metges... Diuen, on aparquem les motos? Si abans les aparcàvem davant mateix del cap, en lloc. Han d'anar per tot arreu. On han anat les motos? A la vorera. Per què? Perquè han tret les motos on estaven a baix, a tot l'aparcament. I què ha fet l'Ajuntament? Posar un carril, un servei de bici al costat, un altre de bici per privats. És a dir, no ha donat una alternativa. I en aquest país, si la gent hem de deixar la moto a casa, el transport públic, això no ho aguanta. Impossible que vagi... és a dir, és impossible... que ho absorbeixi tot el transport públic. És a dir, que, vale, perfecte, sortim de les voreres, però que ens donin aparcaments. Jo davant de la ràdio he aparcat, aquí un grapat d'aparcament de motos. Perfecte, està molt bé. Falten més, perquè hi ha més motos. Hi ha moltes a la vorera, però falten més. Llavors, a mi aquestes iniciatives, aquestes associacions, em sembla molt bé, però quina alternativa donen? Quina alternativa?
És que l'alternativa no l'han de donar les associacions, l'ha de donar l'Ajuntament de Barcelona.
És que és molt fàcil dir les motos fora de la vorera. Vale, doncs,
bueno, la prova la té és que no, tenen, no saben per on agafar el pollastre, perquè...
I l'Ajuntament no farà res a 4 mesos de les eleccions.
No, perquè això és un pacte al que es va arribar per totes les forces polítiques. Aquí tots surten retratats... Tots,
a mi em fa molta
gràcia. Abans de les eleccions, de les darreres eleccions. Han passat 4 anys, ha passat la legislatura, i com que aquest tema és espinós, i tal com apuntes, i ha apuntat un dels interlocutors, no hi ha, ara mateix, és inviable posar més places a Barcelona, doncs crec que...
O treuen aparcaments de cotxes per
fet,
posar motos...
Han fet un pas a palabra.
O què fem? No hi cabem tots?
No.
I el transport públic, ja t'ho dic jo, Toni, no pot absorbir tota la gent que va amb moto per la ciutat.
Jo avui m'abstindré de fer alguns comentaris, però podria fer un decàleg de qüestions relacionades, i em sap greu que torni a parlar de Barcelona, de coses que veig que no tenen cap sentit amb la política que s'ha estat portant a terme. Política, per cert, de l'actual alcaldessa, la senyora Colau, i del seu partner, que ara es fa com si en vell donés la cançó, que és en Jaume Collboni. Els dos han estat còmplices de la gestió de Barcelona. Hi ha tot un grapat de gestions que s'han fet que jo, realment, per mi, no tenen cap mena de sentit.
Mira, Miquel...
Avui no us fotré la tabarra al respecte, però cada dia veig coses que dic, no té sentit, no té sentit. Un exemple, les voreres del carrer Balmes a partir del que seria Via Augusta, Balmes, al partir de Via Augusta, que són estretes que no passen dues persones.
Sí, sí.
I tu no, o sigui, no desdobles, que aquí sí que és necessari des de fa mil anys, no desdobles la vorera del carrer Balmes i et dediques a fer superilles? Calia la superilla... quan tens un grapat de voreres, com per exemple aquesta via, que a més t'has inventat el 30 km per hora, doncs reduïs el trànsit i doble la vorera, que la gent que viu a partir del carrer Balmes cap amunt, Balmes fins a pràcticament la plaça Kennedy, doncs la gent pràcticament no pots passar dues persones. Has tingut 8 anys i no ho has fet, i en canvi ara t'inventes la superilla... home, invertim els diners on calen i desdoblem les voreres on calen i arregla voreres on, per exemple, jo l'altre dia em vaig torçar el turmell perquè l'estat de les rajoles estan fetes una merda al carrer Ribau i has remodelat una vorera del carrer Ribau i l'altra l'has deixat tal com ha estat des de fot 50 anys. El criteri és que no hi ha criteri.
Aquest mateix...
Aleshores, tens la sensació que aquí hi ha uns urbanistes que juguen al Lego City. Però clar, el Lego City, si juguen ells amb els seus diners, em sembla bé. El que em sembla fatal és que juguin al Lego City amb els meus diners, perquè jo pago cada mes o cada vegada els impostos i veus que el criteri és, bueno, ara la moda del superilla. Bueno, i la resta de la ciutat i la resta de coses importants que s'han de fer, i com aquestes, les que vulguis. Però bé, no pararia, i aleshores ja ho deixo aquí, per no parlar de... Clar, tu ara talles el carrer Consell de Cent i sí. Què passa? Que la Gran Via de les Corts Catalanes s'ha convertit en la Nacional 2. Trànsit 24 hores. Matí, tarda i nit. A tope. Per què? Perquè ha tallat una altra de les vies de circulació de la ciutat. Per no parlar de moltes altres coses.
Mira, l'economista, el Miquel Puig, l'escriptor i l'economista, va estar aquest matí als matins. Ha tret un llibre. Mira el que diu del tema de les superilles.
Jo no crec és que un estudi com el que hi ha en aquest moment, que diu que si treus, si fas una illa verda a l'Eixample, els cotxes s'evaporaran perquè la gent decidirà anar per un transport públic. Jo crec que això, el transport, la mobilitat en una ciutat és un sistema complex. El que és absurd a Barcelona és que quan no hi havia cotxes al carrer, és a dir, durant la pandèmia, vam introduir l'urbanisme tàctic, i ara que han tornat els cotxes al carrer, ara traiem l'urbanisme tàctic i fem urbanisme de ciment, no? Pues no, és ara el moment de l'urbanisme tàctic, és a dir, pintar, provar. Perquè és veritat que hi ha experiències mundials que de vegades tu fas una zona de vianants i una part del tràfic s'evapora. És molt probable que aquests cotxes deixin d'anar al carrer A i se'n vagin al carrer B.
Exacte.
I al carrer B contaminaran més que si estessin distribuïts entre el carrer A i el carrer B. Perquè al carrer B hi haurà els cotxes d'abans i els d'ara. I per tant aniran més a poc i per tant contaminaran més. Per tant, això és un risc cert.
Bueno, doncs això que deu el senyor... Que és el sentit comú? Doncs els que manen tenen un altre sentit de comuns.
No,
que, bueno, realment. No. Bueno, i a més, no els hi diguis res, perquè, clar, ells estan a l'ús de la raó.
No,
bueno, anem a altres qüestions.
Tenim moltes coses, eh? Hi ha molt de moviment. Escolta'm, està la...
No
sé.
Què passa?
La zona franca, ara
escolta,
aquí...
Deixa'm dir una cosa.
Jo aquest tema, digue'm tu, perquè si jo tinc informació. Si no vols fer-ho, jo no tinc ganes.
Jo no...
Estic saturat, eh?
Jo avui, aquest matí, a Can Basté ho han abordat una hora i mitja.
Una hora i mitja?
Sí, molt llarg. Tot el matí hem parlat d'aquest tema, com, bueno, entenc que és un tema molt interessant, però jo crec que ja podem abordar altres qüestions, si et sembla.
Perquè, sí, clar, i tant.
Al final de mitjana, aquest programa, quina audiència tenia?
L'últim mes de gener, vam fer l'altre dia el rànquing, el resum de les mitges, era un 9 el mes de gener.
Però telespectadors, telespectadors.
A veure, depèn de la mitjana, ara t'ho miro, però sí que és veritat...
Has dit 50.000.
50.000. Aproximadament uns 50.000, sí. Vale. El que passa que ara, amb el Xavier Grasset i el Mestres 24, la veritat és que està molt baix aquí l'audiència.
Bueno, ha baixat, és que, ha baixat. És que no té res a veure Xavier Grasset amb el...
Sí, sí.
Amb
el però, en canvi, ahir parlava amb un escriptor que es diu Pep Coll, que ha fet un llibre molt interessant de quan passaven, per exemple, durant la Guerra Mundial, els jueus pels Pirineus, tots els enrenous que hi havia, i això és una cosa de cultura molt interessant, però això es veu que no interessa. Bueno, interessa més les bestieses.
El Xavier Grasset va al 324, si vostè vol veure Grasset, el pot veure les...
Sí,
doncs el veu quan toca, ja està.
Va fer un 3,1 el Xavier Grasset.
Bueno,
llavors aquella franja es movien amb un 7.
No, però jo el que vull dir és que ja hem parlat del tema, ja ho hem abordat el tema, TV3 prendrà la decisió que consideri i posem a altres temes.
Resum, que no tenen a ningú encara. Que no tenen a ningú. I algunes informacions deien que tenien el Vadó i no és veritat, el Vadó no estava en la llista.
Bueno, ja està, escolta.
Que tanquin.
No,
que tanquin tampoc. Vull dir que jo crec que ja n'hem parlat molt. Sí, crec que els oients volen conèixer altres qüestions.
I tant. A veure, tenim el capellà molt enfadat.
Ai, Fuentes.
Sí, jo insisteixo, la gent està molt espitosa i al ple directe, quan tens allà un grapat de tertulians i sorolls de fons i tot, jo no sé si t'ha passat alguna vegada en directe, però jo conec professionals que... Quan hi ha soroll a plató, els hi posa molt nerviosos.
El capellà Carlos Fuentes, no?
Sí, a l'Opinacle.
Està últimament, no sé què li passa, però des de que va passar pel programa, que no és el mateix.
No.
Des de que va passar
tu el veus, no, quan arribes a casa, a vegades?
Jo el veig i no sé què li passa. Està com...
Com neguitos.
Està...
De mal humor, o què?
Sí, està de mal humor.
Sí, sí.
En la simplicitat del raonament.
Espera un moment. Carla, sisplau, regidora de l'altre plató, vols fer el favor de fer callar la gent, sisplau, perquè estem treballant? Ja que tu ets la regidora de l'altre plató, del Pentàgon, fes callar, perquè si no podem fer un programa aquí, que estem en directe, nois.
Silenci era absolut després.
No, és que ja t'ho he dit. Va passar pel versió i des de llavors, que escolta...
Pues no, això és
està de mal humor.
És la mateixa història amb el president Pujol amb aquella porta. Voleu fer favor de tancar aquella porta perquè també la tabalaven?
Sí. O el Ramon García, a Castilla-La Mancha Media, que té un programa de tarda, bàsicament per gent gran, de iaies i de iaios, perquè venen les iaies
que
i
no
els iaios.
Que no tenim dret de veure.
I tant. Escolta'm, i li va molt bé d'audiència. Doncs tenen allà un responsable tècnic, que és un killer, que les vol matar totes, a les iaies i els iaios, i també al Ramonxo.
Per què és això?
No, ja està enfadat, eh? També es va enfadar. Va esclatar ja, eh?
El frío que estoy cogiendo yo aquí, me voy a poner una manta. De verdad, ¿eh? Esto del frío es muy cansino en este plato. Algún día vamos a parar por muerte del presentador y el equipo. Porque aquí pega un viento de frente como si fuese en un velero navegando por el mar Báltico. O sea que si alguien tiene a bien apagar el aire, se lo agradeceré. O si no, que venga él a presentar. Y si me pongo malo, no hay presentador. Y si Gloria se pone mala, no hay presentadora. Entonces, ¿quién va a presentar el programa? Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Lo digo a las personas que se encargan de esto, que llevamos con este tema mes y pico. Y aquí hay personas mayores que pasan frío y hay un presentador que sin voz no puede presentar. Pero a la gente le debe importar un huevo porque nadie lo arregla.
¿Voleu fer el favor de tancar aquella porta? Escolti, no obri
aquesta porta. Jo recordo algunes gravacions de la Guillermina Mota.
Sí.
Salutacions a la Guillermina, si ens està escoltant. Presentant un programa de nens, gravant un programa de nens que feia el 33, que començava a gravar i si hi havia un soroll, res, una cadira, un moviment de cadira, aturava la gravació. No suportava, volia silenci absolut al plató,
claro,
perquè li desconcentrava els sorolls o les xerrameques que podia ser de l'equip tècnic. Era increïble.
Bueno, és clar, és que... I el plató, perdona, això s'ha portat molt, platós a baixes temperatures, a Cal Cunyà, a Cal Puyal...
El Jordi González també.
Bueno,
jo vaig viure molts anys.
Sí, vull dir, són els precursors, ja es va crear la sirena.
Ah, sí?
Per aquells platós, va haver una persona de públic que va dir...
Ho aprofiten.
Això podríem muntar la sirena.
Va estar l'Ernest Maragall al circ ahir.
Vas veure un tros. Vaig veure un tros. No. Ho deixo així.
Van preguntar pel seu germà.
Sí. No vaig estar al cas d'això.
Sí, van preguntar pel germà. Com el tens, el germà?
Vaig veure el tros que li preguntàvem pel TikTok de Collboni.
Ah.
Que va dir que, bueno, que no, que són maneres de comunicar...
TikTok de Collboni...
Però el va deixar bé. I doncs... com que el va deixar bé, vaig dir, bueno, doncs ja no m'interessa. Com que no raja, a otro tema.
Les ganes de cresca.
Clar, dius, bueno, si no em rajas o si no... No, està bé,
diu que guanyarà, eh?
que guanyarà Collboni.
No, que guanyarà Ernest, que guanyarà les eleccions.
Que ell guanyarà.
Ell que guanyarà, que sí. Però vam preguntar pel son germà, anem per parts, perquè, clar, és una pregunta...
Com l'enyorem?
Doncs mira, vaig parlar d'aquest tema amb l'Ernest, li vaig fer una pregunta.
Com enyorem Pasqual Maragall, que tenia ell i el seu equip? Aquest és un tema d'equips, perquè aquí, clar, jo a vegades... tinc la sensació que l'alcaldessa està totalment convençuda amb aquest equip d'urbanistes que, a més, tot el dia estan fent tuits i m'han ensenyat superilles, aquell carrer Consell de Cent, no paran d'enviar-me fotos, dius, sí, molt maco, preciós, bueno, però a casa meva passen tres vegades més cotxes que abans. I a carrer València, i si anem pujant, el carrer València i el carrer Provença.
Vull dir que...
Mira, estupendo, collonut, realment, com a estratègia, o sigui, per morir gasejats... Collonut,
de puta mare. Tinc una mica...
els que estem en aquests carrers, els que estaran al carrer Consell de Cent, escolta, és, bueno, han fet per als veïns...
Perdona.
La resta, que ens donguin per la pala.
Toni, que tinc una mica que viu al carrer Consell de Cent, que se li acaba el contracte, està de lloguer el mes de juny, i està tremolant.
No, és que ja ha començat...
Està tremolant.
Els que estan de lloguer al carrer Consell de Cent ja poden buscar altres llocs, perquè em consta de tres que esteu...
Estan
que estan de lloguer... que ja els han dit que hi haurà revisió perquè aquell carrer es revaloritzarà.
Home,
el carrer Enric Granados, va passar el mateix.
El mateix.
Pisos Enric Granados d'1.200.000 euros.
Què dius?
Perquè és un carrer tranquil.
Tranquil,
no però cotxes. Enric Granados, finca nova finca, 80 metres, 1.000.000 d'euros. 200.
Mira,
de compra, qui vols que els compri? Bueno,
aquella...
Què diu Ernest Maragall?
Del seu germà, doncs.
No,
diu,
el seu germà.
Diu això.
De l'enyorat germà.
És una pregunta, aquesta sí que és la pregunta difícil, no?
Li faig amb tot el carinyo.
Bueno, és l'estat que és... el meu germà aguanta extraordinàriament des del punt de vista físic, segueix amb activitat física, segueix sortint cada dia, acompanyat i cuidat, però segueix caminant. Però al mateix temps la malaltia fa el seu camí i jo crec que molt lentament i molt gradualment, però el fa, no? I per tant és igual de terrible que en tants altres milers de casos que tots podem conèixer.
L'ha vist recentment?
Sí, clar, naturalment, sí. Menys del que voldria, menys del que potser del que hauria de veure, ja ho dic, però sí.
I li vaig preguntar també per aquella llegenda que corre, que finalment no és llegenda, sinó que és veritat, que el seu germà anava pels barris i passava algunes nits a casa dels veïns.
Es va fer un documental d'això. Es va fer un documental a TV3, sí. I recordo que els veïns que l'acollien a casa ho explicaven. Anava per tots els barris de Barcelona.
Sí, però no era per quan hi havia problemes, sinó que decidia...
Sí, feia una setmana, sí.
Exacte, decidia un dia, doncs, això. I també li vaig preguntar, i efectivament ell ha dit que sí, que ell, son germà, anava per aquests barris. Però després...
Maragall i la Lluna,
Sí, era aquesta llegenda confirmada en aquest documental, amb els veïns que rebien a casa seva i tenien una setmana... a casa vivint a Pasqual Maragall.
I era la manera de conèixer quins problemes hi havia, què passava al barri.
Doncs, durant l'entrevista me'n vaig recordar de tu. I me'n vaig recordar perquè, com has verbalitzat aquí moltes vegades, que has trucat a la Guàrdia Urbana i no venen...
Mai tenen operatiu. Mai tenen, com és la frase... Sí,
efectius.
No tenim efectius. Sí, no ho sé, jo no ho entenc. Jo no paro de veure cotxes de l'Urbana amunt i avall.
Doncs li vaig preguntar...
Mai tenen efectius.
Toni, li vaig preguntar, dic, escolti, vostè alguna vegada ha tingut problemes i ha trucat a la Guàrdia Urbana? A veure què diu.
Sí, el meu germà no és que hi anés quan hi havia
un
problema. No, no, com a criteri de fons.
Perquè volia
conèixer la ciutat i perquè volia conèixer la respiració, el clima, les inquietuds d'un determinat barri d'una determinada ciutadania. I per tant, ara vaig una setmana en aquest barri, ara vaig...
Però no s'hi passava la nit?
Sí.
Ah, sí? Passava la nit allà?
Vivia, i tant, sí, a cases particulars. Però no per resoldre un problema. I anava per una qüestió, per actitud, per convicció.
Vostè alguna vegada ha tingut algun drama amb algun veí de l'edifici i ha trucat a la Guàrdia Urbana i no s'ha presentat i s'ha emprenyat?
Jo no, però en tinc tants de casos que m'expliquen exactament això.
Però ha trucat alguna vegada a la Guàrdia Urbana per algun veí?
Sí, he trucat a la Guàrdia Urbana, sí, naturalment.
I ha vingut?
Sí, sí.
Ha temps? Han vingut, eh?
Ara fa, del que m'ha passat a mi fa massa temps perquè tingui massa valor. Massa...
Volem saber per què la va trucar.
Estava passant alguna cosa al carrer. Estan passant aquestes coses, per exemple, al carrer Enric Granados.
Sí.
O al triangle de golf del Poble Nou. Sí. O al primer Poble Sec. O en
sí, sí.
Colla de llocs
no,
de la ciutat.
No venen perquè n'hi ha efectius.
Bueno, llavors, bueno, no és del tot cert que no hi hagi efectius. Hi ha un sí, tema de
blanquíssim.
És una, jo crec que és una no massa bona excusa, no?
A veure, para, mon, para.
No, no, que està...
I no veu... No, bueno, doncs, doncs aquí és la repregunta és...
Ell remata, espera, que no s'acaba aquí. El remata diu que no està ben coordinat, distribuït el tema dels efectius. I amb això ja ho aclareix.
Bueno, ja dic que no és una molt bona excusa.
Doncs això és el que diu.
Doncs aleshores algú hi ha un responsable aquí d'això.
Bueno, clar, el responsable, no sé, de qui sigui. Del cap de la Guàrdia Urbana o de qui sigui.
Bueno, qualsevol cas on... Sí, tinc sí. Més coses, ja anirem comentant.
Bueno, demà... més coses però hauríem d'anar acabant ja.
Jo demà vull parlar amb la Maria Nicolau, no sé si vendrà demà.
Tu sí, demà la tindrem aquí al programa.
Ah, perquè, clar...
La nostra Maria Nicolau.
La vostra Maria Nicolau. A veure, per acabar, ja ha sortit una sèrie de programes que ha comprat la TV3 per aquesta mena de crida de cultura que sempre fan, eh?
Bueno, crida amb el pressupost de la sí. Conselleria de Cultura sí, no és una crida, o sigui, la Conselleria de Cultura posa...
És una crida a les productores amb diners, amb diners de la Generalitat, en aquest cas del Departament de Cultura. Hi ha un parell de programes que comentarem demà.